Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada en aquest dimarts 5 de novembre. Dos els minuts que passen de les 12 del migdia. Salutacions de Sheila Gil. Una jornada més, com dèiem, per tal de fer-los companyia, com sempre, fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Protagonistes, per exemple, que ja ens acompanyen de normal en dimarts. En aquest cas ens referim a la podòloga Laia Vilanova, des de Podonova, que ens parlarà dels peus dels corredors. Com és una matèria que pot donar molt de sí respecte on corre la gent, si ho fa en asfalt, en muntanya, si són d'aquestos que no porten sabates, doncs bé, com això seria tan ample, ho anem a fer en parts. Així que avui parlarem respecte als corredors o els peus dels corredors de muntanya, ja que aquest cap de setmana, per exemple, a Betxin hi ha una trail, una marxa també de muntanya, així que una miqueta amb aquesta excusa parlarem dels peus dels corredors de muntanya. A mi ja estarem en aquesta primera part del programa, així com també tindrem el company, amic d'aquesta casa, Abraham Guirao, president de Conquistando Escalones, que ens donarà compte d'aquestes iniciatives solidàries que duen a terme o que tenen agendades per tal de recaptar fons per a la investigació de la malaltia que patís aquesta distròfia muscular de cintures UF, una malaltia que, de topetar-se la cura, ajudaria a la curació de la sida, ja que els fa immunes a aquesta situació. Doncs bé, a mi ja estarem també avui al programa Protagonistes, i també tenint en compte que estem en una jornada post-debat electoral. No sabem si ho han vist o no ho han vist, perquè se va allargant una miqueta. Si ho han seguit, no, incidís en el vot o no, no ho sabem, no, si això ha pogut tindre incidència en vostès, però tindrem a una convidada política, com estem fent aquestes darreres setmanes. En aquest cas, avui és el torn de Unides Podem i la seva cap de llista al Congrés per Castelló, Marisa Saavedra, i sí que amb ella estarem a la recta final del programa. També intentarem parlar amb la gent de la Unitat de Prevenció Comunitària i tindrem per així també a la gent de la Fundació Ronald McDonald's, també McDonald's Vila-real, i l'organitzadora d'una fira solidària també, que en aquesta casa coneixem, ja que és la responsable del Departament Comercial, Mosè Muñoz, que han dut a terme o han organitzat una fira solidària, com dèiem, que arribarà del 15 al 17 de novembre a l'Estadi de la Ceràmica, amb una programació molt completa, moltes les activitats dutes a terme, i també doncs, tendes que tindran allí les seues parades, poder participar en una tòmbola, un entrepà de pa, un entrepà, que és el que té el pa, un entrepà que és de pa, solidari monumental, una paella, i sí que ens donaran més detalls també en el programa d'avui. Doncs com són tantes aquestes les veus, els espais que tenim, anem a fer el repàs molt ràpid també per aquestes tendències a les xarxes socials, però en primer lloc anem a mirar de la meteorologia. Què ens depara avui? Doncs bé, cels amb algun núvol que pot aparèixer durant tota la jornada, no així les precipitacions, i els termòmetres que estaran entre els 14 de mínima i els 22 de màxima. La situació demà, doncs, les màximes estaran en la línia, baixaran un parell de graus les mínimes, i dijous sí que pot aparèixer precipitacions. El percentatge molt alt, la veritat és que no és, però és. I divendres una baixada una miqueta més significativa de les màximes. Això en quant a aquesta previsió meteorològica de l'Agència Estatal, així que, fet, anem a mirar de què es parla a Twitter. We had a
party, we don't wanna be at... És tendència a Twitter.
Doncs molt ràpid comencem parlant en aquest cas de Txernòbil. En aquest cas es parla perquè arriba a Sky Espanya. Aquesta plataforma audiovisual és una d'aquestes notícies avui. Diuen és una obra mestra i un clar exemple de la estupidesa humana que diuen no té fronteres. Doncs bé, aquest és un dels assumptes, però també es parla d'una situació que afecta, per desgràcia i malauradament, a moltíssima gent. L'atur que repunta en 100.000 persones el mes d'octubre, quasi el doble que l'any passat. Doncs bé, també avui aquesta xifra d'aturats és notícia. Altre dels assumptes, V de Vendetta, és aquesta pel·lícula de la que es torna a parlar, i també es parla de la pel·lícula, no?, perquè algú dius, no?, és el nom de la pel·lícula, sí, però es parla perquè tal dia com avui, en 1605, Guy Fawkes va intentar matar el rei Jacob i la majoria de l'aristocràcia britànica volant la casa del Parlament en la coneguda com a la conspiració de la pólvora. La seva faz, diguem, és la protagonista de V de Vendetta, d'aquesta pel·lícula. Més assumptes, també es parla de Sabela en clau musical. Traurà el seu primer àlbum a finals de novembre. És la concursant gallega de la darrera edició d'Operació Triunfo, que arribarà al mercat el dia 29 de novembre amb el seu primer treball Despedida. Doncs els fans d'Operació Triunfo i seguidors de la seva música, doncs estaran satisfets. I també es parla de Donald Trump, Acuerdo de París. Els Estats Units inicia formalment la seva eixida d'aquest acord de París. Doncs bé, aquests els temes haurés d'ara tendència. Ja no està en aquest rànquing almenys destacat aquesta situació del debat o l'analítica o el balanç, no? Almenys no, en els temes tendència haurés d'ara, a les 12 del migdia. Però ara repassem el que va donar de sí en aquest apartat polític. Una xicoteta pausa, de seguida més cosetes a la 92.2.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu. Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre, a partir de les 12 del migdia, al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista villarrealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la clínica médico-estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639 45 70 94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Másmóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil. Y empieza a ahorrar.
Fins fa... Bueno, fins a nit, jo crec que la Mari Carmen més famosa és la que escoltem d'aquesta cançó, Tu hijo está en el After Hours. Però, Susana Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de nit n'hi ha una altra Mari Carmen que s'ha colat en els nostres cors.
Sí. Bueno, pues com serà... en teoria hem de parlar del debat nacional, que dels 5 representants de diferents forces polítiques de nit, es començarem per una representant d'uns... un dels partits que no estava nit, que era Más País, en este cas el nostre seria Más Compromís, que li diuen Mari Carmen. Anem a sentir què mos diu esta dona.
Va deixar prou perles. Comencem per una, a veure. Parlava de la ludopatia, per exemple.
La propaganda en La Sexta, la majoria de los anuncios han sido de empresas de apuestas. Ya está bien, ¿eh? Hay que acabar con la ludopatía, por favor, Ferreras. Esto no puede ser.
Parlava de la ludopatia i dels anuncis d'aquestes cases d'aposta. Aquesta era una. També li donava a Abascal, tenia per a tots.
I Abascal quejándose de que le llamen homófobo. Pues sí, Abascal, eres un homófobo.
També Catalunya, allí ja li pregunten...
Mucha Catalunya, pero mi Pepe con las naranjas en el árbol. Toma. Que se las pagan a cuatro perras.
¿Y qué pasa en els trens, que en el l'eix mediterrani pues están com estan les coses?
Mi Marta siempre se está quejando que llega tarde a la universidad, porque es que los trenes siempre van con retraso. Claro, a ver, ella es muy lista y estudia en Valencia y tiene que... Yo hago todo el esfuerzo para que pueda estudiar allí, pero de eso, de los retrasos que tienen los trenes, estos no hablan, ¿no? Estos...
También
mucha
demanava...
mucha economía, pero ¿y el dinero que nos deben a los valencianos, qué? ¿Eh? Ese cuando nos lo van a pagar, cuando nos lo van a entregar. Cuando están en la oposición, mucho prometer y todo son promesas. Pero luego, una vez que gobiernan, ya de lo que dije, nada.
Parlava de la infrafinanciació autonòmica, també que si és una llaiflauta o no.
Estos inútiles sí que tendrán buena paga, sí. Y mientras tanto yo y mi Pepe, 40 años trabajando y aquí padeciendo con una pensión de miseria. La semana pasada salí a la calle para protestar, porque no estoy de acuerdo con estas miserias de pensión que nos pagan. Y me decían, yayo flauta. Pues yo, de yaya flauta, nada. Yo haciendo punto de gancho y no saliendo de casa para no gastar un duro.
I ja per últim, el que ja va ficar també, perquè ho va ficar tot en el perfil de Compromís a Twitter, el seu minut d'or li va sobrar una miqueta més de mig minut, però així, Cloia, Mari Carmen, la seva participació.
Bueno, chicas, después de esta vergüenza de políticos, tengo muy claro que el domingo voy a votar a mi Baldoví. Eso sí, ir todos a votar y en coneiximent, que hay mucho maleante per ahí.
No amagaven d'on venia. O sea, estava clar, ningú podrà acusar que era una estratègia, però...
Però esta casa, com li dona cabuda a tots, i a nit teníem 5 representants, hem volgut posar, d'alguna manera, el sentir... de més compromís d'ací de nostre, val? Què pensen? I ara anem a fer-li la crítica corresponent als demés candidats. Bueno, una de les coses que va llamar molt l'atenció va ser que el president en funcions, Sánchez, va anunciar el nombrament de Nadia Calviño com a vicepresidenta econòmica quan ni tan siquiera ha guanyat les eleccions i tampoc se sap si tindrà prou per a la investidura. Això va ser, diuen, que una falta de respecte per no complir les normes i les formalitats. Una altra de les coses que llama molt l'atenció és que el president en funcions quasi mai mira als seus rivals als ulls. És a dir, quan està tenint algun diàleg, no mira als ulls. Això és algo que...
Sí, mira molt el paper, inclús quan intervé ell.
Sí, diuen, les males llengües diuen que és que està fingint prendre notes, però bueno, com no ho veiem, tampoc podem valorar-ho.
En un moment la fulla sí que se va veure i ratlla estava, pinta estava, no sé, fins ahí podem llegir.
Bueno, i parlem de Sánchez, hem parlat ara Santiago Abascal, que ell sempre va guanyar un poc la seva guerra personal i és anant a lo seu, és a dir, així cada un parla, però ell va a lo seu, a lo seu, a lo seu. Però van dir que ahir va quitar un poc la por que tenen els espanyols a que encontrassin un bou miura d'extrema dreta. Però n'hi han males llengües també que diuen que el que se van encontrar va ser en un populista de dretes. no sé. Un populista, diuen de dretes, que li va reprochar a Pablo Iglesias que aplega a comparar el franquisme en el holocausto nazi. Això va ser una dels reproches que li va fer Abascal a Pablo Iglesias. Passem a Pablo Iglesias. Lo que ell diu i lo que vol és un sueldo mínim de 1.200 euros. Els demés diuen que si això se podrà mantindre. I ell diu que és un model de govern que se pot posar damunt de la taula i que funciona. I també volia pues, fer aproximaments a Sánchez i voler arribar a un acord en ell, i li posava com a exemple la col·laboració que hi ha en Barcelona, en Ada Colau i en el Partit Socialista. I clar, què ocorris? Que els demés diuen, home, no n'hi havia un altre exemple millor quan vam a Catalunya cremant-se problemes de societat i bueno, pues, com que n'hi ha massa vandalisme pel carrer. Val? I a partir d'ahí pues, n'hi havia algo que també ens llamava l'atenció, i era quan Sánchez acusa a PP, a Ciudadanos i a Vox de les tres ultraderechas. És a dir, no és que diu derecha, no. És les tres ultraderechas. Okay. Bueno, i el lapsus de la jornada...
Sí, Iglesias, no?
Fue Iglesias. I jo no sé, la paraula va ser mamada.
En compte de manada.
No
jo
sé.
Crec que és lo típic que dius, no he de dir aquesta, no he de dir-la i pam, se tenís.
No sé, diu que el subconscient igual el va traicionar, però...
Clar, jo crec que és això típic que penses, esta no he de dir-la, no he de dir-la i se t'escapa. Perquè tant de pensar que no és la que tens en la ment.
Al final, com resulta que estan tan rodejats d'analistes i de gent que es dedica al màrqueting i de més, han hi hagut gent que ha pensat que era un poc intencionat, eh?
No sé.
Hasta quin punt. Casado va arrinconar a Sánchez en diverses frases, val? Quan li pregunta si pactaria en Esquerra Republicana, Junts pel Cat, si Catalunya és el punt dèbil del PSOE, no sé, els va arrinconar un poc, vale? I sin embargo Sánchez va anunciar que reincorporaria el Código Penal, la convocatòria de referèndums il·legals, i els demés diuen, bueno, a buenas horas, mangas verdes. Casado diu algo que li va passar un poc desapercibit, però és d'una gravetat extrema. Segons el líder del Partit Popular, Sánchez coneixia la sentència del procés molt antes de que esta fora publicada. Si això és cert, Sánchez va contar informació privilegiada, és a dir, que li va ajudar a convocar les següents eleccions. Si Casado ha dit això, i això és cert, cuidao, eh? Casado, d'alguna manera, diu que s'han amanyat les eleccions.
Ja veurem.
I aquí vulga que...
Que faça la seva interpretació.
Abascal va anar a un debat més tendenciós i ell diu que no dispara a cegues i... Ell diu que n'hi ha problemes serios a la democràcia espanyola. És dir, que no m'ho anem en tonteries, que la democràcia està en perill. Iglesias va dir ignorants a la dreta, va variar, i que no pareix que ningú que compte en el seu partit en gent com Colau, Asens, Garzón, Oltra, Pisarello, Chenique, Montero, Monedero. O sigui, que els demés, ignorants i poc més. També el van acusar un poc de que el PSOE pues, pretén governar un país en el que ell no creu, que no creu que existisca. I després el presentador li va fer una pregunta als candidats que pensava fer en Catalunya i Casado i Rivera van callar. Només va respondre Iglesias, que precisament el que menys diuen, que es pot parlar del tema, per desconeixement, i jo crec que ahí, o se creu, com dia una bona amiga, Rivera debería haber entrado a matar. Diu que Cayetana Álvarez de Toledo no hauria deixat passar aquesta oportunitat. Uh-huh. Ni una sola paraula de Casado sobre els millors actius que té avui en el partit, com són Cayetana i Alejandro Fernández. I Rivera canvia ja d'ascensors de comunicació. Últim avís. Com dia molt bé ahir en Twitter, estos assessores coneixen bé la teoria, però són ineptos socials, incapaces de trasladar a la pràctica en acert. I després, quan també se parla de quan va traure l'adoquí
Rivera,
pues n'hi ha algun meme que diuen jo pensava que va lanzar l'adoquí a Pedro Sánchez. I bueno, diu Sánchez que va incluir en el Codi Penal el delit d'apologia dels totalitarismes, val? I claro, se pregunten també el comunista, deixarà el senyor Sánchez d'alçar el puny en els actes del Partit Socialista i de cantar la Internacional? Molt bé per Rivera quan diu que ell, perquè ell era una de les persones que l'acusava d'anar sent cabas barrios ideològics. I també quan diu que n'hi ha que combatir els dictadors vius. Jo no sé a qui se referiria,
però
no sé, vale? I després també se va dir que Disneylandia del fascismo nacionalista és Catalunya en este moment. En general, el debat va ser avorrit per tot el món, es va resultar sempre el mateix, i també opinen que n'hi ha que canviar les regles dels debats, que la política avui està en mans de politòlogos, directors de comunicacions i publicistes, és dir, en mans d'eixa antipolítica que és la dictadura del PSOE, la imatge i el meme de les redes socials. Hem de tornar a una política d'homes adults dirigida per homes adults. Això és una altra de les opinions que també se dia. Jo, o esta casa pensa que d'alguna manera qui governa és el que dirigís un poc el que és un debat. Per lo tant, lo de l'acusar només al PSOE de la dictadura, pues bueno, acusen ara al PSOE de la dictadura, però quan estava el Partit Popular, l'acusaven al Partit Popular de fer una dictadura en els debats, i era així. Cada un que reflexione, però com la Gia no té massa ganes, el que s'ha divertit ha sigut més en els memes que en altra cosa.
Ah, sí, això sí,
vale? Entonces, és el que més ha divertit. Però dona compte que després de divertir-se en els memes, perquè no han fet una altra cosa que això, pues ho inicit les dades del SEPE, del Servei Públic de l'Empleo Estatal.
De l'atur.
I en el mes d'octubre, pues en la província de Castelló, sorprenentment ha baixat el paro. I sí, sí, és cert, en 209 persones. Val?
Bueno, no és molta gent, però
ja és. Encara que hi ha 39.175 persones parades, és a dir, aquestes persones no tenen treball. N'han baixat 200, però en tenim encara 39.000. Val? I després un dato que no hi ha molta gent que ho diu, i és que en Castelló hi ha 17.000 i pico desempleats que no recibissin cap subsidi. Si busquem una societat de benestar, hauríem també de veure què passen aquestes 17.000 persones, o almenys els dirigents que pretendissin dirigir la província, pues haurien de donar-nos alguna eixida per a aquestes persones. A nivell nacional, puja, està vora els 100.000, 97.948, quasi el doble de l'any passat este mateix mes, i és el pitjor octubre de fa 7 anys. Jo crec que menys debat i més posar-se d'acord. Això és el que ens han traslladat a aquesta casa les persones que d'alguna manera demanen que se solvente. Menys debat, més acords i més solvència,
no?
Pa desatascar i sa bossa de desempleats. I una altra dada, per lo que parlàvem antes de que es fan dictadors el PSOE quan és en els debats i demés, bueno, però sí, han passat i estan passant tots els candidats provincials que se n'aniran a Madrid, els que isquen. I tots parlaven dels ERES, dels ERES d'Andalusia, de veuràs tu com no eixeran els ERES d'Andalusia i tal i qual. Bueno, doncs avui s'ha fet saber que el dijous dia 7 de novembre la Comissió d'Investigació de Formació i Empleo se posarà a actuar, val? I és ja la primera comissió, i que a les 8:30 del matí, el dia 7 de novembre, el primer declarat Manuel Chávez González, a les 11:30 José Antonio Griñán Martínez, a les 3:30 de la vesprada Susana Díaz Pacheco i a les 6:30 María Jesús Montero Cuadrado. Pregunta contestada als líders de les formacions provincials. El dia 7, senyores, s'aborda el tema. Lo que és deberes, deberes, s'ha de dir. Ahí el repàs un poc del debat de nit.
Del debat de i de la resta d'actualitat. Així que avui, ho havíem comentat, tindrem a Marisa Saavedra per sí. abordar alguns d'aquests temes d'actualitat. Així que, Susana, moltes gràcies i t'escoltem a partir de la 1:30.
Moltes gràcies. Adéu.
Nosaltres fem una xicoteta pausa. De seguida, convidats. Assumptes a la 92.2.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. ¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Hay una ciudad donde mi familia se atreve con las mayores aventuras. Mi padre se vuelve un científico. Mi madre una exploradora. Mi hermano un astronauta.
¡Wow!
Y yo puedo viajar al Ártico. ¿Y tú?
¿Qué aventura vas a elegir?
Ciutat de les Arts i les Ciències, la aventura del conocimiento.
Generalitat Valenciana.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar una setmana més, un dimarts més, dels peus, de la seva cura, de la seva salut. I parlàvem ahir en Laia al WhatsApp això. Què fem? Què no fem? De què parlem? I vaig dir, i els que corren, els peus dels que corren. I això a mi que me sobta de la gent que corre. Que, dic jo que en altres parts del món la gent anirà sense sabata, però així no és el més habitual. Per això, com és tanta feina que li vam donar i no se pot explicar en 2 minuts per tema, Laia Vilanova, bon dia.
Bon dia. No.
Ho hem separat.
Farem diferents programetes sobre els peus dels corredors, perquè al final hi ha molts tipus de curses i hi ha molts tipus de corredors i crec que no se pot reduir tanta síntesi per a poder-ho fer tot en un dia. Entonces, això, avui havia pensat de que parlarem dels corredors de trail. Este diumenge és la Trail Peak de Betxí, mos pilla així al costaet, entonces és molt possible que hi hagi molts vilarrealencs i vilarrealenques que vagin a córrer esta cursa de muntanya que fa el poble veí i, per tant, crec que el més adient és començar per ahir i en futurs programes ja anirem desglossant poc a poc els problemes dels corredors o com han de cuidar-se els peus dels corredors o com podem ajudar-los i quins tipus de corredors hi ha.
Doncs anirem parlant, no? Depenent de la zona, no? O com corren, però una cosa així introductoria. Quin és el millor material per a córrer, diguem, el que menys lesiona el peu, tot i que ara parlarem de les curses de muntanya.
No, això no existe.
No, però me refiero, l'asfalt és pitjor que anar per terra o jo que sé, el material este que han ficat a la ciutat esportiva municipal o el termet és millor que l'asfalt pur i dur?
A veure, lo ideal és quan més tou i en menys irregularitats tinc el terreny, és molt més senzill córrer. Però això és una generalització molt general, me referís que al final lo ideal és que tu t'entrenes per al tipus de carrera que tu vulguis fer i sobretot, i en els casos de trail encara més important, utilitzar un calcer adequat per a aquesta superfície. Unes sabatilles esportives o unes sabatilles de running, per més que siguin sabatilles per a córrer, no poden ser mai les mateixes per a asfalt que per a córrer per muntanya, perquè evidentment el sol no és el mateix. L'asfalt és un sol que és molt dur, que no té absorció de l'impacte, i per tant anem a necessitar possiblement un tipus de sabata molt diferent a la muntanya, que és un terreny molt irregular, que sí que absorbeix l'impacte, però que a la vegada pot lliscar, poden haver pedres, n'hi ha molta pendent, amb una vall, no va ser mai igual. No va ser mai igual, entonces lo ideal com a tal no existís, però perquè depèn de cadascú els objectius que vulgui fer. A partir d'ahí, normalment, per a entrenar-se, pues, lo ideal és començar per terrenys més tous.
Fet aquest incís, ara anem a entrar en matèria, jo crec que has comentat un dels temes, no?, que s'ha de tindre en compte a l'hora de practicar qualsevol esport o fer qualsevol cursa, que són les sabates. Sempre es diu que estrenar ese dia... Bueno, suposo que els que ja tenen una miqueta d'experiència no se ficaran sabates noves el dia de la cursa, però s'ha de tindre en compte.
No, lo ideal és quan ens comprem sabates noves, anar a poc introduint-les en els nostres entrenaments, en els nostres d'això, inclús ja no és que no la gastes nova per a una cursa, és que tampoc la pots gastar, sobretot en coses de trail que són, o en coses de running, però que són de moltes hores, entrenaments de moltes hores, tampoc és bo començar en una sabatilla nova que no sabem si ens va fer rosaures, si anem a adaptar, el nostre pot també s'adaptar a la sabatilla... Entonces, lo ideal es poquet a poquet anar introduint i sa sabata el nostre entrenament i una vegada ja estiga completament introduïda al nostre entrenament i que anem bé i que vagi tot perfecte, pues entonces ja podem tirar en la cursa, la veritat.
I quan s'ha de jubilar? Perquè ho diu, és que vaig també en estes que me sap mal comprar-me unes noves. Quina és la senyal de que i sa sabata ja igual al peu no li fa molts de favors?
A veure, és el desgast. Nosaltres, si tu mires la sola... i veus que n'hi ha un desgast excessiu, és evident que la sabatilla ja està per jubilar. Normalment aixòs corredors ho solen tindre, clar, en corredors que en corredors que fan moltes curses i que fan molts entrenaments i que realment se preparen per a aquestes curses, lo raro és que es aguanta una temporada. Com a molt es aguanta una temporada, no sol aguantar més. Per què? Pues perquè fan una sol·licitació mecànica i les sabatilles, al final tenen uns materials que es van desgastant, que van perdent les seves propietats i al final ells mateixos ja no se senten còmodes en aquestes sabatilles. I a més, el que et dic, si tu mires la sabatilla i la veus que està tota de forma, que la sola està tota de forma, és que aquesta sabatilla ja està per retirar.
Uh-huh. Com s'ha de cuidar un peu o els peus quan els corredors es preparen per a una cursa, un trail o els ultratrail, que hem vist alguna foto que els corredors acaben en peus com si tingueren 80 o 90 anys, no?, d'arrugats que acaben.
Pues sí, a veure, al final la qüestió està en que, primer de tot, com diem en quasi sempre, crec que tots els programes ho hem dit, és molt important el tema de la hidratació, els peus tenen que estar ben hidratats, els corredors ho saben, que s'han de cuidar amb un top els peus perquè al final són allò que van a utilitzar per al seu esport. Entonces, lo important és ficar-se bona crema hidratant per a que la pell estiga molt més elàstica i pugui aguantar molt més aquestes friccions i aquests canvis de ressegant i aquestes històries. Val? Després és molt important controlar la sudoració. En casos d'hiperhidrosis n'hi ha tractaments, en casos que no hi hagi hiperhidrosis podem ficar polvos de talco, però la qüestió... és que aquesta sudoració no se mos queda en el peu. Ara, per sort, estan fent uns calcetins meravellosos que pareix una tonteria, però són molt importants en el tema dels corredors, els calcetins, que el que fan és que expulsen ixa suor del peu. Són materials tècnics, són calcetins molt específics per a runnels, com per en el Coolmax, n'hi ha diverses fórmules, val? I el que fan és que fan expulsar ixa suor. Què passa si la suor no s'expulsa o no gastem un calcetí adequat? Si la suor se queda dins del peu, al final el que pareix és pues, això, tots arrugats, perquè es posen, pues, com si tu estigues a la, quan tu te tires a la piscina i estàs una hora, les mans se t'arruguen, pues, pues, al final és el mateix. Entonces, això ens pot produir que tinguin infeccions, que n'hi hagin històries, a part de que ixa pell, evidentment, està patint. Entonces, important controlar ixa sudoració i important que ixos peus estiguen hidratats per a poder aguantar d'això. Pareix algo contradictori perquè per un costat estic dient hidratar i per l'altre dia costat estic dient llevar l'aigua, però és que és aixina. A més, és que quan se sua també s'està perdent aigua i per tant ixa pell està patint. S'ha d'estar ben hidratada, igual com ells mateixa tenen que estar bevent aigua de continu, cosa que saben, per anar hidratant el seu cos.
Has comentat la hidratació, els polvos de talco, vaselina també s'utilitza o alguna posi, no? En cas de que hagi sigut algun tipus de bambolla o alguna rosadura?
Més que en cas de que hagi sigut per previndre que isca. Si tenim una zona que sabem que és una zona de fricció, hi ha alguns tipus d'apòsit que són com si fos una segona pell o que són hidrocoloides i tal, que poden anar-los bé o inclús... Això, ficar un poc de vaselina al peu per evitar les rosaures, però sempre en una base de el peu té que estar molt ben hidratat, perquè si el peu no està molt ben hidratat, igualment van haver rosaures. Entonces, se poden ficar aquestes coses, però no... O sea, se tenen que ficar en aquests llocs que tal. Una vegada ja mos aixi l'ampolla, perquè no mos ho hem ficat, o perquè se mos ha manejat, o per el que siga, i mos aixi d'aixa ampolla, s'ha de intentar acudir a un professional per a que ens la retire com toca, ficar algun tipus de... evitar que se mos infecte i totes aquestes coses.
Les ungles, ho hem comentat més d'una vegada, tallar-les bé és important, i més encara també aquesta gent que ja no que córrega, sinó que va cap amunt, cap avall, i el peu en pendent, no? Suposem que és especialment important.
Sí, la veritat és que una de les lesions que més solen tindre aquest tipus de corredors són els hematomes ungueals, que se mos faig a la ungla negra, I la veritat és que això s'ha de tractar, i un dels motius per als quals apareix, no sempre, però un dels motius és no tindre un bon tall d'ungles. Al final estem parlant de corredors que tenen molta pendent i que, per tant, si la ungla no està correctament tallada, i sa ungla va a xocar contra la sabata. També un altre dels motius és que la sabatilla no siga del nostre, de la talla que hauríem utilitzar, que a part de que es puga causar altre tipus de problemes, també es pot causar ixa hematoma subungueal. Què passa si tenim un hematoma subungueal? Què passa si se mos fa la ungla negra? Normalment és molt dolorós i això s'ha de drenar. Què vol dir drenar? Hem de fer que tota ixa sang que se mos ha capsulat entre el leig ungueal, entre la car que n'hi ha baix de la ungla i la ungla, isca fora per evitar que ixa ungla la perga. Val. Entonces, la millor manera sempre va ser visitar un podòleg, visitar a un professional per a que ens drene com toca aquesta ungla i poder seguir fent marxa. També crec que venen kits per a que ells mateixos ho puguen drenar, però bueno, n'hi ha 72 hores per a poder-ho drenar, i jo sempre recomano acudir a un professional i que ens ho faci de la manera, a part de que aquest professional podrà mirar el motiu per el qual se mos ha fet ixe hematoma subungueal i podrà intentar mirar a veure si n'hi ha alguna manera de poder-ho controlar.
I suposant també la subjecció, que estiguen ben nugats els cordons i les sabates, no? Que la talla estiga bé, però que també subjecte.
Exacte, ho he comentat antes. Al final, en un corredor de trail, la sabatilla és molt important. Possiblement és una de les coses més importants que hi ha, perquè al final estem parlant de terrenys que són molt inestables, que tenen molta pendent, i per tant, si ja són inestables de per si, ja ens van a crear una inestabilitat al nostre cos. Si a això li sumem que el nostre peu no va ben subjecte a la sabatilla, malo. Van eixir rosaures, van eixir hematomes, van haver lesions, va haver de tot, i sa sabatilla té que estar molt ben subjecte al peu, que tampoc ens produïsca una rosaura per apretar tant les sabatilles, però sí que la sabatilla estigui molt ben subjecta al peu, per tal de poder fer aquesta cursa com toca.
També llegim articles, no?, el tema d'enfortir els músculs per a que ajudi una miqueta més o que resistisca, no?, la irregularitat del terreny.
Sí, clar, evidentment per a fer qualsevol tipus d'esport ens fa falta tenir la musculatura ben preparada i en el cas del trail, en tota la inestabilitat que hem comentat, se fa quasi cabdal tindre la musculatura del turmell, sobretot, i també dels genolls, en un bon estat i molt preparada per a poder suportar aquest tipus d'inestabilitat que va generar. Al final n'hi ha exercicis específics que qualsevol preparador físic o un fisioterapeuta ens poden pautar, també els podòlegs poden pautar aquests exercicis, però jo ahí sí que sol ser més favorable que anem a cada cosa a qui toque i per tant els fisioterapeutes o els preparadors físics per tal de fer forta i sa musculatura del turmell per a poder aguantar totes aquestes inestabilitats que va patir sí o sí, a pesar de que complim tot el que hem estat comentant antes, perquè ens anem a encontrar pedres, ens anem a encontrar clots, ens anem a encontrar rames, ens anem a encontrar un poc de tot, entonces si inestabilitat va existir ja de per si.
Alguna cosa que se'ns quede pendent, alguna d'aquestes recomanacions, potser ja no tant als superexperts o als que es dediquen de forma habitual, sinó també als que estan iniciant-se, no?, en això del món del trail, que igual tenen algun dubte més.
Si estan iniciant-se, lo ideal és que agafen, de veritat, que comencen amb un preparador, en algú que els prepare i els explique la tècnica de carrera dels trails, que els adapte, els faci les seues rutines, els faci els seus entrenaments, perquè anar a córrer un trail no és ui, vull dedicar-me al trail, me fico les meves esportives de casa, me'n vaig a eslida i me fico a pujar i a baixar. Ens hem de preparar bé i com qualsevol vegada, com qualsevol esport al qual volem treure-li algun tipus de rendiment o que físicament es va sol·licitar amb un toc, com pugui ser un trail, és necessari que ens preparem bé i evidentment que també que acudim al podòleg que ens aconsella sobre quin tipus de sabatilles, quin tipus de petjada tenim, què és el que ens fa falta per a poder rendir com toca.
El pronador i el supinador, a mi això també m'ha tingut sempre loca. Això un altre dia t'ho deixo encarregat perquè tampoc ho acabo d'entendre mai.
Sí, el pronador i el supinador, quan de mal han fet les
tendes. Les tendes de sabates, no? Això ni existirà, no?
Ja, sí, existís, però bueno, algun dia, si vols, ho parlem en més detall. Ni la pronació no és tan mala com ho dicen, ni tal. Al final, la pronació és el peu que tira cap a dins, la supinació que el peu tira cap a fora és per on va l'apollo. En casos de lesions, evidentment, és perquè i sa pronació i sa supinació, normalment sol ser la pronació, aunque mos venguen històries, ens està produint alguna patologia, però això no vol dir que tots els pronadors tinguin patologia i sobretot que la pronació no és cada un tenim una, entonces s'ha de controlar molt i no... Jo per a que te diagnostiquen si eres pronador o supinador, que tampoc t'ho diran així, jo recomano fer-se un examen biomecànic que ens va explicar exactament què és el que està passant al nostre peu, a la nostra cama, a la nostra forma de caminar, a la nostra forma de córrer i no senyir-nos a ficar-nos damunt d'una maquineta i que ens diga tu eres pronador i entonces te fan falta aquestes sabatilles que valen 20 euros més.
Dit això, que no tot és màrqueting, no? Encara que ens ho intenten vendre. Resum molt ràpid d'aquestes recomanacions per als corredors de carreres de muntanya, de trail.
Pues, com per a tots, tindre els peus ben hidratats, controlar molt bé la hipersudoració, la hiperhidrosis i la sudoració en si, bé en tractaments específics o bé en polvos de talco, tallar-se molt bé les ungles, sobretot utilitzar una sabatilla adequada tant per al tipus de terreny com per al nostre peu i que siga el número que ens pertoca, que siga com toca, utilitzar calcetis tècnics, lligar-nos bé les sabates i preparar-nos amb un tobé perquè són carreres molt dures i el nostre cos ha d'estar completament preparat per això.
Us dit això, a la muntanya.
Pues sí, dit això, el diumenge tots a correr a Betxí.
Doncs tenemos Laia Vilanova des de Podonova. Moltíssimes gràcies. Com podem fer si algú té algun dubte per a ficar-se en contacte?
Bé, jo tinc per cita prèvia i el meu contacte és el 685-288-034.
Vamos, que vaya muy bien y parlemos de hace unos días.
Vale, muchas gracias.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal. Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar amb un company amic d'aquesta casa perquè ens estava fent una miqueta ara el planning del calendari i les activitats que tenen i la veritat és que per sort no paren. Ens referim a tota aquesta activitat que du a terme l'associació Conquistando Escalones i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu president, Abraham Guirao. Abraham, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs estem parlant, no? Estaves fent-nos ara el repàs de com es presenten aquestes setmanes i la veritat que molt plenes i, per exemple, entre mans encara aquest cicle de Castelló amb la ciència i amb la música, no? Que és una de les iniciatives que també heu llançat noves enguany.
Sí, la veritat que des d'ací fins a finals de gener ja pràcticament tenim l'agenda completa i continuarem tancant cosetes, però bueno, doncs sempre agraïts que ens deixeu dir lo que tenim ja, com bé dius, el cicle de concerts que està en marxa i també avançarem, que encara no ho hem dit, els nous esdeveniments que tenim per a poder fer futurs. Uh-huh. I això, començant per el primer que me preguntaves, ja han fet dos concerts, ara mateix ens queden aquest dissabte, que és dia 9 de novembre, el concert de Convocalada i Jamaleonics, que és un grup de Convocalada és més ska, rock, punk, reivindicatiu. Jamaleonics és més jazz, també molt instrumental. Són molts en el grup, en piano, trompetes, saxofons. La veritat que són dos grups que fan molta festa, la sala La Burbuja, que és dissabte 9 de novembre, com dic. Uh-huh. Després tenim el divendres 15 de novembre a dos cantautors, són Guille Dimber per un costat i Gem, cantautora d'ací de la província de Castelló, que a més està traient nou disc, en la sala Bicous de Castelló. I per a finalitzar aquest cicle tenim el diumenge 24 de novembre, dia de Santa Caterina, que també estarem en la fira en el nou merchandising que tenim, en els uh-huh. calendaris solidaris que ens afecten els impressors. I per la vesparada tenim concert, ens hem de desdoblar perquè toquen els Chetos Magazine, que és un grup que fa rock progressiu. Un dels cantants és també membre del grup humorístic Venga Monjas, que molta gent el coneixerà, i toquen de teloneros, per dir-ho d'alguna forma, gran músico i millor persona, que són els nostres amics Jordi Moliner i Àngel Belinchón, que fan versions de rock i pop en una miqueta d'humor. Uh-huh. També la sala Bicos de Castelló. Aquests tres concerts, dissabte 9 de novembre, divendres 15 i diumenge 24, a la venda en servientradas.com i en la Seripia al Castellón.
Uh-huh. Com està anant, no? Ens has comentat les que queden per vindre d'actuacions, però aquestes que ja heu dut a terme, com ha reaccionat la gent? Quina ha estat la resposta?
Doncs una aixina i xina, la veritat. No vaig a mentir ni vaig a vendre tumo, perquè la veritat que m'està costant moltíssim. A més, parlen en gent del món de la música i de les sales, inclús regidors de per així de la província, mos ho diuen que mos dona la sensació que hi ha una miqueta de saturació de programació, inclús que mos estem acostumant a que la música és tot tardeo, gratis, en la plaça, no sé què, i també va bé, no? que sobretot si hi ha inversió pública per a la cultura, va bé. Però a la gent li està costant un top pagar una entrada i ficar-se en una sala, però bueno, confiem que els altres que venen ara reviscol una miqueta la sensació dels primers i al final el balanç final siga positiu. De fet, tenim una campanya gràcies a la gent del Banco Mediolanum i Cristian Ixerte, que és d'ací de Vila-real, que tenim el suport per a aquest concert, especialment el del dissabte dia 9, i tot el que ingressem, qui vulgui la informació està a la nostra web, conquistandoscalones.org, tot el que ingressem fins al dia del final del concert, el dilluns dia 11, ells ens ho tornaran doblat. Aleshores, confiem que això també mos salvi una miqueta si n'hi ha pèrdues o n'hi ha algun tipus de problema en els concerts.
Doncs, fet aquest primer apunt respecte als concerts, ho havies avançat que una d'aquestes actuacions coincidís el dia de Santa Caterina, ja ho has dit, també estareu ahí presents perquè ja fa uns anys, no?, que també es va obrir aquesta fira, aquest esdeveniment, a la participació d'entitats socials i tornareu a estar presents.
Sí, nosaltres, per temes burocràtics molt llargs de contar i que diria molta polèmica, estarem en com l'any passat, en la paradeta de Nelet. Estarem els dos junts, Nelet i nosaltres, i tindrem la nostra cervesa artesana, que és com el article estrella també per regalar packs per a Nadal, que va molt bé i això, però ara també com tenim una tenda online i hem obert una gamma prou àmplia de productes de merchandising solidari, doncs tindrem una miqueta de tot. També, com et deia, els calendaris de canos impressors, que ens ha fet calendaris de paret per a 2020. I, bueno, si encara arriba viva, pues algun dècimo papeleta de loteria també oferirem.
I sí que aquesta serà la participació el dia 24, crec recordar que és, però també ja de cara al mes de desembre, o no sé si inclús aquest mes ja està també aquesta fira artesanal i després, doncs, més actuacions que ja també quasi són un clàssic, no?, per a Conquistando Escalones.
Sí, a veure, no vull tampoc parlar més del mes del conte, però jo crec que ja està anunciat.
Jo crec que algo he vist en Facebook, o sea que sí, jo crec que ho puc dir ja.
Sí, s'han obert, a més jo crec que s'anirà bé i tot i ho agrairan, que s'han obert les convocatòries per a poder inscriure si eres un artesà i vols participar en la fira artesana que es farà en Casa Esmundina el divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15. N'hi ha artesans, hi ha exposicions, activitats i també actuacions musicals i nosaltres, a part de tot el merchandising, també servirem en directe per a que la gent se la pugui veure fresqueta, la nostra cervesa artesana. Després tenim també, que això ho anunciarem més endavant, però suposo que tampoc passa res, no se m'enfadaran si ho dic, el cap de setmana del 20 de desembre, que encara no existe l'horari, la grada solidària del Villarreal Getafe, que ja ficarem com fan totes les associacions, les entrades a 10 euros, i pues, anunciarem una fal, és això. I després doncs, ja tenim events tancats, encara que les entrades les començarem a treure a la venda entre la setmana que ve i l'altra, i ja podem dir que el diumenge 29 de desembre tindrem la segona part de Disneymania, que van portar així el musical de la mà de Tou Producciones, que és el tercer any que portem ja algo d'ells, van portar la primera part de Disneymania, aquesta que ningú s'espanta, que sempre van, ai, pues jo no he vist la primera. No passa res perquè és com una versió actualitzada i millorada de la primera part. La gent que ha vist la primera, aquesta li encantarà, i la gent que no l'ha vist,
ho passarà d'allò més bé.
Se fa també com un pròlogo que s'enganxa una cosa en l'altra i en 5 minuts ho tens tot claríssim. Això, com bé dic, diumenge 29 de desembre, segurament si no passa res farem doble sessió. I després, la veritat que em fa, sense m'inspirar a ningú evento, em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, perquè mos ha costat també a un muntó, la veritat, i gràcies a totes les parts que ho han fet possible, portarem a l'obra d'Intocables, basada en la famosa pel·lícula francesa de l'home a la cadira de rodes i el negre que li ajuda, i això, que ara mateix està triomfant durant setmanes en el Teatre Reina Victòria de Madrid, i ho portarem a Vila-real a l'Auditori, gràcies, perquè si no hauria sigut impossible, de la mà de la Fundació José Soriano. I això suposa que durant aquesta setmana, inicis de la que ve, volen treure en temps les entrades a la venda i jo crec que van a volar, perquè a més són cares conegudes de la televisió i del cine i de més, d'actors espanyols, sí. I jo crec que és una obra que no les quiten de la mà les entrades, que diu aquell. I bueno, després també tenim ella de events tancats per a tancar tota l'agenda, valga la redundància, el divendres 24 de gener, així també l'auditori, a Xavi Castillo en el seu nou espectacle que acaba d'estrenar fa unes setmanes, que és la Bíblia, que ens conta l'Antic Testament i Nou Testament dins d'això, de la seva forma de contar les coses, que ja pues, assegura que des del principi fins al final vas a plorar de la risa.
Ai, sí que un calendari molt apretat i sempre que ho parlem crec que és necessari recordar-ho. Per a on van tots aquests diners?
Doncs, com sempre, van a la recaudació de fons per a la investigació mèdica de la nostra malaltia, que és una distrofia muscular de cintures del tipus 1F, i que gràcies a la mutació que ens la causa, al fer-nos immunes a l'UVIH, doncs també va per a la investigació de l'UVIH, sobretot també centrada en una de les eminències d'aquest tema a nivell mundial, que és el doctor Alcamí del Institut d'Immunopatologia del SIDA del Carlos III de Madrid.
Per ara les investigacions van bé, els responsables d'elles estan, jo que sé, amb il·lusió, no?, per seguir el camí, perquè no sempre ha de ser fàcil.
Sí, perquè a més, a veure, moltes vegades inclús tenen els diners a nivell burocràtic, te fiquen pegues per poder pagar als doctors, una cosa surrealista, però bueno, sí, la veritat que estem tots molt contents, a més acaben de vindre a final de setembre van tindre el congrés de la malaltia, on van vindre tots els que estan involucrats en el tema per totes les parts del món, se van reunir, encara que estan en contacte sempre periòdic per telèfon, per e-mail, per Skype i demés, pues exposen en persona actualitzats tots els avanços i les línies de treball conjuntes, pues tu m'envies no sé què, tu en recordes enviar i tal. La veritat que és molt, molt instructiu i molt il·lusionant. I, pues, poquet a poquet, que costa també a muntó, s'estan descobrint les claus de la nostra malaltia, què mos la causa, on actua la mutació, què fa, i això fa que estem més proper de poder abordar algun medicament que mos puga, per lo menos de moment, ajudar a millorar la situació.
Clar, un camí llarg, no, malauradament, per a vosaltres la resposta hauria de ser quasi no de avui per a demà, això vos deixaria molt tranquils, però per desgràcia no va tan ràpid, no, la cosa.
Clar, és que a més n'hi ha teràpies i coses que estan avançant molt ràpid, com la teràpia gènica i demés, però si no saben realment exactament com funciona la mutació, com atacar-la, e inclús tenen que fer proves abans en cèl·lules, en models animals com ratolins, com mosques, com ja estan fent i demés, encara que nosaltres diguem no, salta't de totes les normes legals, morals i ètiques de la medicina i fem-ho ja. Pues a lo millor me curaria la malaltia, però me provocaria un càncer, una ceguera o la mort, no? En cas que seria pitjor, n'hi ha... La ciència té els seus temps, té els seus paràmetres legals i ètics, i n'hi ha que passar uns passos que, encara que tinguin pressa, per desgràcia, són els que són.
Són els que són per a garantir, no?, que sigui una solució exitosa. Doncs, Abraham, per últim, tot i que tornarem a parlar d'ací unes setmanes, perquè el calendari i l'agenda és molt completa, però us agradaria que recordares, no?, els esdeveniments que teniu un mes immediat. Igual, no?, per saturació no arriba tota la gent que hauria, però bé, per recordar-ho que no siga.
Sí, aquest dissabte 9 de novembre farà molta festa la gent de convocar la Dija Maleònics en sala La Burbuja. Guille Dimber i Gem, dos cantautors més tranquil·lets, però en veus espectaculars el 15 de novembre en la sala Vicous. I tanquem aquest cicle de Castelló per la Ciència musical el diumenge 24 de novembre, dia de Santa Caterina, en Xetos Magazín i Gran Músico, Mejor Persona. Totes les entrades d'aquest cicle en servientradas.com i en Acervipiel Castellón. I com bé dius, ja, però tampoc s'aturarà la gent que me l'estigui escoltant que dient m'ha dit 24 coses i ja no me'n recorde, pues tot lo demés ja ho continuem xerrant més endavant.
Doncs, Abraham, com sempre, moltíssimes gràcies. Esperem que vagi bé i que siga molta la caixa que pugueu fer gràcies a aquests esdeveniments solidaris.
Gràcies a tu, Seila.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Arribem a la una de la vesprada, com tenim molts convidats. Avui un repàs una miqueta més breu per aquesta actualitat avui a Vila-real. El centre associat de la UNED a Vila-real programa del 14 al 29 de novembre un curs bàsic respecte a la Constitució espanyola i la legislació administrativa.
De fet, aquesta opció està adreçada a futurs opositors per a enfocar els temes relatius a la Carta Magna i les lleis relatives a la jurisdicció administrativa. L'objectiu d'aquesta formació de 30 hores i convalidable per 1,5 crèdits és dotar als professionals o futurs professionals que treballen directa o indirectament en aquests àmbits d'una visió àmplia, especialitzada i, sobretot, actualitzada tant si desenvolupen les seues tasques en aquestes temàtiques com per a futurs opositors a l'administració pública i altres institucions relacionades. I avui ha comparegut en roda de premsa el Partit Popular, en aquest cas el regidor Adrián Casabó, que ha instat l'equip de govern a fer efectiu al més aviat possible el pagament de les ajudes a l'escolarització infantil del curs passat, al temps que ha demanat que comenci a treballar per a publicar la del curs actual. Casabó ha recordat que les bases per a sol·licitar aquestes ajudes es van fer públiques, curiosament, diu el Partit Popular, el 25 de maig, jornada de reflexió de la campanya per a les darreres eleccions municipals, i encara que es van adjudicar a inicis de setembre, assegura Casabó que a dia d'avui més de 300 són les famílies de la ciutat que encara no han cobrat ni un euro del que havien de rebre respecte al curs 2018-2019. Per al regidor popular, els socialistes es van comprometre a publicar a proposta del Partit Popular aquestes ajudes durant el passat mandat, però no van arribar fins abans de les eleccions. Segons l'edil del PP, una vegada més, des de l'oposició hem de denunciar un nou impagament de l'equip de govern, un fet al que, desgraciadament, diu Casabó, ens té acostumbrat el Partit Socialista de Vila-real. Canviem d'assumpte. Avui també ha comparegut en roda de premsa la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, acompanyada per la inspectora responsable de la unitat de mediació policial, Rosana Gallardo, per a presentar la primera setmana de mediació policial, que tindrà lloc del 9 al 13 de desembre i comptarà amb 5 tallers adreçats a membres dels cossos i forces de seguretat interessats en la resolució pacífica de conflictes, així com també al públic en general que puga estar interessat en conèixer aquestes tècniques i aplicar-les a la seva vida diària. La iniciativa compta amb la participació de l'Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real i l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, l'IVASPE, amb inscripció gratuïta. Gómez ha insistit en la voluntat de l'Ajuntament de seguir sent un referent en matèria de mediació policial i ha recordat que ja es treballa en l'organització de la quarta edició del Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, un esdeveniment que arribarà l'any 2020. Gallardo, per la seva part, ha explicat que amb aquesta setmana s'ha buscat oferir una formació més pràctica amb tallers que abordaran qüestions com la comunicació pacífica per a la salut física i emocional, la gestió de les emocions, habilitats emocionals i conductuals per a la gestió de conflictes o tècniques de comunicació persuasives a l'àmbit policial. I ja per últim, la Comissió Informativa Especial per a garantir la convivència entre penyes i veïns a Vila-real tornarà a constituir-se de forma oficial en aquest mandat per a seguir treballant i fer compatible l'activitat dels casals tant en festes com també durant tot l'any amb el descans dels residents. L'alcalde José Benlloc ha anunciat que convocarà el dia 19 de novembre a les 2 de la vesprada la reunió constitutiva d'aquesta Comissió Informativa Especial per a la regulació de la normativa de convivència amb les penyes, la primera després de passades les eleccions municipals. Benlloc presidirà aquesta primera sessió, que servirà per a reactivar l'ens format per representants dels grups polítics municipals de manera proporcional a la seva presència al plenari. La coordinadora general d'Alcaldia i també responsable de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, en qui delegarà l'alcalde la presidència de les reunions a partir d'aquesta Constitució, explica que aquest ens es reprendrà després de les eleccions adaptant la seva composició als grups que han obtingut presència al plenari. La regidora afegeix que una vegada constituïda es reanudarà el calendari de convocatòries per a valorar les accions dutes a terme durant les passades festes patronals, tant en maig com en setembre, i acordar noves mesures amb l'objectiu d'adaptar l'actual norma a la nova realitat dels casals i solucionar els problemes d'incivisme i molèsties, especialment en algunes zones on es concentren moltes d'aquestes penyes. Una i cinc, nosaltres tanquem el repàs per aquesta actualitat avui local de Vila-real. Una xicoteta pausa, de seguida més assumptes i convidats a la 92.2.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonred.es y contacta con nosotros.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista vilarrealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'un esdeveniment de grans dimensions, per així dir-ho, que arribarà d'ací no res, en un parell de setmanes, a l'entorn de l'Estadi de la Ceràmica, a benefici de la Casa Ronald McDonald de València, un esdeveniment solidari que té una programació molt completa i que ara ens presentaran els seus responsables. Digueren que la culpable, no, la que està darrere impulsant i ha fet molt dels moviments, és també companya d'aquesta casa, la responsable del Departament Comercial i també col·laboradora de la Casa Ronald McDonald de València, Montse Muñoz. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
També tenim a la gent de McDonald's, el franquiciat Antonio Criado. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
També el gerent de McDonald's Villarreal, Manu Tena, molt bon dia, buenos días. I també una de les parts patrocinadores, organitzadores, perdó, d'aquest esdeveniment és aquesta casa, la 92.2, i per això també tenim amb nosaltres a la directora Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Molt bon dia i molt contenta de tindre a tots els organitzadors i organitzadora així en la casa perquè mos conten este event solidari. És la primera volta que Radio Villarreal fa un event solidari i que millor que siga, pues, per recolzar a xiquets que de veres ho necessiten.
Bé, no havíem comentat, crec que Antonio també és conseller de la Casa Ronald McDonald, no? També diguem que aquest és el vincle. Per on comencem? Comencem per la que ho ha anat movent tot, una miqueta per Montse. Montse, ¿cuánto tiempo trabajando? Porque por aquí te vemos con el teléfono en mano ya hace unas semanas, pero ¿cuánto tiempo gestionando?
Bueno, pensaba que era más, pero no, bien, se lleva bastante
bien,
y toda la gente te apoya, toda la gente quiere participar, o sea que estupendo y la verdad que muy bien. Yo quisiera antes que nada también darle las gracias y además muy bien porque tenemos mucha vinculación al Villarreal Club de Fútbol, que es el patrocinador del acto. Es la primera fira solidaria, se hace en el Estadio de la Cerámica. La entrada será por la puerta 31, o sea, el acceso es por preferente, para que la gente sepa un poco que son las puertas de preferente. Y bueno, también nos ayudará y nos ha ayudado y nos ha todo, es el Vasco Asier, que enseguida nos dijo que sí a todo, igual que el Villarreal Club de Fútbol. Eso no quiere decir que no hayan empresas que nos ayuden y que colaboren, que hay muchísimas, y comercios, o sea, de Villarreal y también fuera de Villarreal.
Porque creo que hay una gran tómbola, ¿no?
Sí, los comercios de Villarreal, a lo largo de esos tres días, 15, 16 y 17, realizaremos, habrá una tómbola, y entonces compraremos los numeritos, y los comercios de Villarreal, pues ellos gratuitamente nos han cedido productos de cada uno de su comercio, para que se puedan regalar. Uh-huh. Y bueno, pasar un día. Yo sí que me gustaría que Tony explicase un poco el evento, por qué se hace y para qué. Porque mucha gente conoce lo que es, oye, lo que es la casa Ronald McDonald's, pero no sabe realmente lo que se hacemos y lo que se hace en la casa. Entonces, él, como consejero, él nos explicará mejor que nadie qué es y pues para
claro,
qué.
Claro.
Pues vale, por alusiones.
Sí, sí, claro que sí. Pues nada, una vez más estamos aquí en el pueblo de Villarreal, agradeciendo a Radio Villarreal, al Club de Fútbol Villarreal y por supuesto al Vasco, pues toda la ayuda para este evento. Y la gente del pueblo realmente ya conoce, porque no es la primera vez que hacemos cosas por la fundación. Esta fundación a lo que se dedica es a construir y mantener casas como la que tenemos en el al lado del Hospital de la Fe de Valencia, para que ahí se alojen familias enteras que tienen a un niño con algún tipo de enfermedad y que se tienen que desplazar fuera de su casa para que este niño reciba ese tratamiento. Ese trance o esa situación de tener que desplazarse a veces es muy traumática, a veces es muy costosa para las familias y sobre todo supone una separación de el hermanito con sus papás o con sus hermanos. En este caso, la Casa de Valencia tiene la capacidad de acoger hasta 16 familias. Son familias todas que son de la provincia de Castellón, en su mayoría, porque hay que estar lejos de la casa para poder alojarse en la casa, lógicamente. Uh-huh. Ya son más de 250 familias las que se han alojado de nuestra provincia, de Villarreal. Mucha gente se ha alojado en la casa. Y le ha servido pues para no tener que dormir en el pasillo, para no tener que buscarse un hotel, gastarse un dineral, mal comer, mal dormir y bueno, y separar a la familia. Y bueno, pues una vez dicho esto, pues el lema de esta fundación es crear un hogar fuera del hogar. Con lo difícil que eso es, pues las instalaciones de la casa pues son perfectas. Bueno, aquí las conocéis todos, sí, por suerte. Y bueno, pues este evento viene de nuevo a recordar a la gente de Villarreal que esta fundación existe, uh-huh, que la casa está ahí, que los fondos van destinados íntegramente para la casa, que los llevaremos nosotros, Monse, Manu, Yolanda, los llevaremos en mano y los bajaremos
con
allí.
Con garantía
y nos haremos,
de que llega, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, nos haremos la foto de entrega. Y la fiesta que haremos allí en la casa cuando lleguemos, pues será tremenda, uh-huh, tremenda.
Sí que es importante. Este evento, porque hablamos hace unos meses de uno en Castellón, ¿es similar? ¿Bebe de ese original que tuvo lugar en Castellón?
Claro, el verano pasado me parece que fue, hicimos una maratón de natación, ¿os acordáis? Con el, uh-huh, club de natación,
aquí, sí,
también en favor de uh-huh, la casa. Y por eso digo que no es la primera vez que ya en el pueblo la gente nos escucha y sabe de la existencia de la fundación. Por tanto, pues bueno, es un orgullo de nuevo ver que en el pueblo pues la fundación va calando poco a poco en el corazón de la gente, lo mismo que otras fundaciones y otras organizaciones que todos lo necesitamos. Y bueno, pues yo creo que tenemos espacio en el corazón para todos y bueno, pues por eso repetimos.
Uh-huh. Susana, ¿por qué la radio decide implicarse en este proyecto?
Pues porque para nosotros es un poco una obra social. Es decir, nosotros no podemos hacer nada que tenga ánimo de lucro, pero sí, después de barajar varias ofertas y ver la trayectoria que han tenido la casa Ronald McDonald, pues decidimos que es una buena inversión. De alguna manera, sí que es cierto que el hecho de que haya una persona aquí dentro de la casa que está involucrada en este proyecto y de hecho ella es voluntaria, eso me ha hecho ver un poco más el trasfondo de esta iniciativa que, uh-huh, tienen y de la casa, ¿no? Es una persona que me transmite lo que se hace allí dentro, que lo hace con mucha ilusión, y tengo que decir que, conociendo como conozco a Monse, que la conocemos mucho, pues ha trabajado muchas horas, pero lo hace con una ilusión
muy buena. O sea, ella tiene una predisposición muy buena para trabajar para en este evento. Y yo lo que sí que pido, de verdad, es que la gente se vuelque, que participe, que colabore, que vaya. Y los voluntarios son bien recibidos. Yo supongo que yendo a McDonald's aquí a Villarreal...
Sí, Manu nos explicará.
Sí, ahora le pasamos a Manu. Es decir, todos los voluntarios son bien recibidos.
¿Por qué? Manu, los voluntarios... Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuántos se necesitan? ¿Y quién puede ser, ¿no?, voluntario?
Bueno, pues como ha dicho Tony, la importancia de la casa reside también, descansa en los voluntarios. Uh-huh. Y para cualquier tipo de evento nosotros necesitamos siempre gente voluntaria, gente solidaria que dedique su tiempo a ayudar a los demás, en este caso ayudar a la casa. Para un evento de este tipo, pues nunca va a sobrar gente. Nunca va a sobrar. Como has comentado al principio, tenemos una gran tómbola de la cual hay que ocuparse. Tenemos eventos de baile, tenemos el día de la inauguración, vamos a contar con el show de Ronald McDonald, que va a venir a la inauguración. Tenemos un bocata solidario el primer día.
Solidario y monumental.
Y monumental, efectivamente.
No hay
sí.
que dejar el apellido.
Efectivamente.
De lado.
Una paella monumental también el segundo día. Antes tenemos actividades para todos los pequeños. Por cortesía de Wanda Park, tenemos unos castillos hinchables todo el fin de semana. En fin, como ves, una serie de actividades para todos, para que la gente disfrute, puedan hacer alguna compra, ya que vamos a tener también stands de comercios, como ha comentado Monse, desde tiendas de ropa, bueno, alguna comprita para Santa Catarina. Y, en fin, el fin fundamental es, cuanta más gente venga y colabore, mejor, pero también que la poca gente que ya debe quedar en el pueblo, que no conoce la labor de la casa, pues la conozca.
Una persona que diga, pues mira, a mí me interesa, tengo ese fin de semana libre, ¿cómo puede hacer para inscribirse de voluntario? ¿Qué debe hacer?
Pues la verdad es que esto es una cosa que no teníamos muy pensada, pero se me ocurre así de bote pronto que o bien puede llamar aquí a la radio y comentárselo a Susana o a Monse, o acercarse al restaurante de aquí de Villarreal de McDonald's y preguntar por mí o decir, mira, yo quiero ser voluntario del evento, y le tomarán los datos sin ningún problema.
Así que el compromiso es ese, dedicar unas horas, ¿no?, para la coordinación en beneficio de todos. Monse.
También yo quería comentar que estuvimos hablando con los amigos de la Peña Celtic. Ellos también, al tener y al colaborar con una asociación, pues no nos han puesto ningún tipo de problema. Al contrario, estarán allí también de voluntario, nos ayudarán en lo que
les pidamos
y que pueda ser. Y ellos también estarán un poco, pues eso, alrededor nuestra, ayudándonos en todo.
Y no olvidéis que las propias familias que han sido beneficiarias de la casa,
que han pasado por allí,
ya me han confirmado algunas de ellas que van a venir y van a estar ahí presentes, ayudando a lo que haga falta, porque además es que cada vez que hacemos cualquier evento se vuelcan en ayudar, siempre que se lo permite su circunstancia, que no es que no es normal, ¿vale? Por desgracia, pero la mayoría de ellas siempre dicen, en cuanto podamos, en algún momento del fin de semana, pues a mí apúntame para el sábado por la tarde, o el viernes por la tarde, o el sábado por la mañana, yo me acerco. O sea que familias que han sido beneficiarias de la casa, estarán, las vamos a tener allí presentes, que además siempre me gusta que ellos participen. Bueno,
claro, que mejor testimonio, ¿no?, de la familia que ha pasado por allí. Veíamos y comentaba Manu un poco de todas las actividades, toda la gente que está involucrada, un horario muy intenso también.
Sí, el horario será viernes, empezaremos, haremos la apertura a las 6 de la tarde, a las 7 será la inauguración, como decía Manu, con el show del gran Ronald, y después haremos el bocadillo. El sábado las puertas se abrirán a las 11 de la mañana y el cierre lo tenemos previsto para las 9 de la noche. Esto se puede alargar si hay mucha gente que lo alargaremos. Y también decir que el sábado a mediodía, sábado día 16, tenemos la paella monumental, es solidaria. El donativo es de 5 euros y entra plato de paella y una bebida. Eso va todo íntegro a lo que es la casa. Sí, y después decir que la entrada es gratuita. O sea, al recinto claro. Es totalmente gratuita, porque mucha gente, ay, tenemos que pagar un euro. No, es totalmente gratuita. Uh-huh. Ahí tendremos, como decía Manu, pues castillos hinchables, la tómbola, pintacaras. Y decir que el viernes que, bueno, se ha ofrecido, y la verdad que le doy las gracias a Adrián Azuara, que es el cortador de jamón, estará viernes por la tarde y domingo por la mañana.
Pero bueno, anem a veure, jo el que volia que la gent vagi a pensar és, Montse, jo quan vaig veure tot el que havia amanit, Montse, me vaig quedar sorpresa. Entonces, ara que ja sabem que això va destinat a una casa benèfica, anem a passar-nos-ho bé?
Sí, sí, entonces, claro.
Montse, jo el que volia és que m'expliques. Divendres, dia 15, anem a manir-nos el cap de setmana. Què tenim divendres, dia 15? Obrim les portes i acte seguit tenim un show. I si sou... Què? M'ho dius tu, Manu?
Bueno, el show de Ronald McDonald és un show muy especial, como no puede ser de otra forma. Incluye magia, incluye diversión.
Activitat pa chiquets, pa majors.
Efectiva. Bueno, Ronald es intergeneracional.
Ah, perfecto, no, perfecto. No
tiene igual tiene para mayores que para pequeños.
Es verdad que los más, o sea, pequeños, que nosotros, son los
el
más
viernes
disfrutan.
A las 7 podemos coger a grandes y pequeños.
Por supuesto.
Y vamos, el show de Ronald McDonald's.
Luego, como comentábamos, tendremos el bocadillo monumental.
O sea, que podremos sopar.
Sí, también incluye, es un donativo de 5 euros también, incluyendo la bebida.
O sea, que en 5 euros podemos sopar perfectamente y tener espectáculo viernes per la nit y después del... O sea, anem, show, mengem el bocadillo y después...
Bueno, antes del bocadillo tenemos una exhibición de ballet a cargo de la Escuela de Danza de Giselle, de aquí de Villarreal. Que también es un espectáculo muy bonito de ver.
Nos bailarán las
show,
niñas.
Show, espectacle, sopar, divendres per la nit, i a les 9:30, després de sopar...
Pues disco móvil.
Ala.
A cremar. A cremar el entrepà.
Ala.
El bocadillo de jamón lo tenemos que eliminar.
Y vale. Todo esto durante toda la tarde del viernes, además de cortador de jamón de Adriana Suara, también tenemos a Globo Fiesta, que
o sea,
es un...
el mateix divendres.
Sí, sí, sí.
El tallador de pernil y
Globo Fiesta, que es un colaborador nuestro ya de varios eventos para la casa también. Y vamos, eso para los más pequeños, imagínate, un señor que puede hacerte globitos de perritos, de todo lo que le pidas.
La espada, todo.
Perfecto. Entonces, sí. Divendres completísimo, ¿vale? Sí. Ahora claro,
¿y la
descansar.
Tómbola?
Ah,
¿en
y
marcha?
La tómbola ya estará en marcha.
Ya estará en marcha.
Vale, la tómbola se compra la boleta.
Sí.
Te toca.
El donativo es de 5 euros.
Ajá.
Y te puede tocar pues de una limpieza dental hasta
bueno, una paletilla de pernil.
Una paletilla
seguro,
de pernil. Sí.
Y bueno, tenemos muchos, muchos regalos que todavía estamos trabajando en ello. Pero bueno, tenemos juguetes, tenemos ropa, tenemos un montón de cosas. Claro. Para...
O sea, que te puedo tocar,
perfume.
Te divertices, te en show, valles després.
Vale. Depilaciones.
Divendres completíssim.
Sí, sí.
Perfecte, divertit. Dissabte, ¿a quina hora podem anar?
A las 11 de la mañana haremos la apertura de puertas y seguidamente tendremos una animación musical.
Vale, una animación musical, grans i menuts.
Sí, sí. Es está dirigida pues para todo el mundo, que es pueda divertir tanto.
Dissabte dia 16.
Sí, dissabte dia 16.
Vale, s'acaba l'animació
musical,
no s'acaba,
sí.
Continua.
No. I a partir de les 11 a partir de los, bueno, es que ahí tenemos un disc jockey también que nos ayuda, nos animará un poco, porque mientras a la una ya empezaremos con la paella.
Vale. A la una ya podemos comenzar a demanar plats de paella.
Sí, 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 vale. sí.
En el DJ tocamos de fondo,
sí.
Plato de paellita. Plato de paellita, se ve donatiu, 5 euros.
Sí.
Plateré de paellita, música ambient, beguda incluida.
Y durante toda la mañana se pueden hacer compras.
Claro, claro.
Y sí, después, sí. Pues bueno,
tres
escaparates, tómbola. Ah, ¿estará también el saltador en marcha? O sea, tendremos la...
Sí, el castillo hinchable estará en marcha. Y alguna cosita más, que todavía es sorpresa.
Vale. Es que si se cuenta todo, la gente tiene que ir a descubrirlo.
Sí, una cosa que sí que vamos a tener durante toda la fira es una barra de bebidas y una barra de comida solidaria.
Vale.
Y nosotros, para esa barra de bebidas y comida, no tenemos un donativo fijado como si para el bocadillo y para la paella.
Sí.
Y pues que te apetece a las 11 de la mañana, mientras estás aquí paseando por viendo los stands, te apetece una bebida.
Un aperitivo.
Una pequeña donación. Uh-huh. Y pues puedes almorzar perfectamente.
Perfecto. O sea, que no
y
vista...
eso estará toda la fila vale. disponible.
Falta una tienda fila. Allí para dormir, una acampada, porque mientras sí, sí. ya no sales en todo el fin de semana.
No se acaba. Disarte no se acaba.
No se acaba.
Continuemos con pretes.
El domingo.
No, el sábado no hemos terminado.
Ah, sábado, no, es verdad.
Después al exacto.
Nos queda lo mejor.
Ah, ¿qué tenéis?
Pues tenemos una actuación musical a cargo de un grupo especial de chicos que nos van a cantar, nos van
¿Nois felizos?
Exactamente. Y un evento, un desfile de peinados a cargo de los estilistas Gloria Miró, para que veamos sus propuestas para esta temporada. Uh-huh. Y luego, como no habremos quedado contentos de la disco móvil del día anterior, pues una disco móvil, esta vez de Remember.
¡Ojo! Sí. Eso es lo mío, ¿eh?
Sí. Y lo nuestro.
Nosotros estamos... ya, pues a ver, eso sí que de verdad yo no me lo pierdo. Yo no sé, es de más. Monsea,
sí,
eres una máquina organizando cosas. Sheila, lo de Monse tenemos sí, que patentarlo.
No tiene nombre.
Todo lo que organizad.
No, porque
sí, el teléfono la cremat. No.
Manu es para
claro,
mí.
Claro, es que no. Yo supongo que Tony, tú has visto más a Manu, pero con nosotros hemos visto más a Monse. Claro. Por eso.
Han hecho pareja perfecta.
Tándem. Sí, tándem. Hemos hecho un tándem estupendo.
Tándem
de Manu.
Perfecto.
No, a ver, como decía Sheila al principio, que lo ha nombrado, es verdad que esto nace un poco la idea del primer Marque Solidario de Castellón del año pasado, donde Monse fue hipervoluntaria y yo también estuve colaborando. Y dijimos, esto hay que montarlo en Villarreal. O sea, no, vamos, iba a faltar más.
Lo tenemos entonces, que hacer en Villarreal porque pues, la gente es muy solidaria.
Se quedó
aquí,
con la idea
ciudad.
Y a partir de ahí nació la gira solidaria.
Pues el sábado 16 a las 9 de la noche quiero veros bailar el Remember a los dos juntitos. Haremos
fotos. Sí.
Se va a intentar.
Hemos terminado el sábado 16, pero...
El domingo 17 a las 11 de la mañana haremos la apertura, de puertas. A las 12 tendremos una actuación musical también con el grupo de Nois Felizos, que es un grupito de Villarreal, que la verdad es que son una monada todos, porque son fantásticos y son felices.
Monse, también nos los vas a vender a estos chicos, ¿eh?
pero bueno, es que son así.
Se lo merecen,
son
¿no?
felices.
Se lo merecen.
Sí, son felices. No son especiales, son felices.
Durante la mañana, un almuerzo, una picadita, vemos las tiendas, escuchamos música, o sea, podemos ir y almorzar en el evento, ¿de acuerdo?
En el evento. Todo eso... tendremos los castillos hinchables que también podemos
los niños
subir.
Pueden jugar
los mayores.
Volvemos a tener la presencia de Adriana Suárez otra vez el mismo domingo, el cortador de jamón.
Qué bien.
O sea, con lo cual vuelves a estar Globo Fiesta también ese día con nosotros
el domingo por
el
la
domingo
mañana
por la mañana
sí. Oye, fin de semana completo, ¿eh?
Efectivamente.
Y luego por la tarde
por la tarde sí tenemos, bueno, aquí hay otra opción que es de Funky, que esta nos la han confirmado ahora, y después de danza Giselle de aquí de Villarreal y después también tenemos un taller de baile de bachata,
que además podemos aprender a bailar bachata.
Sí. A eso sí que nos tenemos que apuntar todas.
Oye,
y todos a bailar la bachata.
Oye, eso ya vamos lo más.
Pues ya sabes,
Susana. Domingo por la tarde no nos decaerá el ánimo, todos aprendiendo a bailar bachata.
Sí.
Mira, a
ideal.
Mí yo sé que Monse me sugería lo de organizar el evento, que esta casa organizará el evento. Pero hoy es para organizarlo. De verdad que es un evento muy, 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 muy completo, ¿eh?
Además es...
La verdad que sí.
Es un evento de gente feliz, porque lo que haces es para gente que realmente lo necesita.
Para gente...
Y que, sí. Y que bueno...
Que al final valora.
Al final es...
La felicidad valora claro, lo que sí. Es ser feliz.
Sí. Con poquito te puedes sentir bien, satisfecha. En hacer una cosa, porque no puedes hacer más. O sea, puedes hacer todo eso, preparar un evento, que se recaude mucho dinero, que las familias intenten pasarlo lo mejor posible dentro de sus circunstancias, y bueno, y que tú también te
porque,
sientas...
Sí, porque a lo mejor mañana puede ser tú una familia que lo necesite. Y en definitiva es, pues eso, ayudar a que se sientan en familia... que era lo que decía Tony.
Además, Villarreal es una ciudad muy, muy, muy solidaria. El sábado se hizo la carrera de las Purísimeras y la verdad que...
Colaboró mucha gente.
Estaba, sí, pues con nosotros también.
Montse, tú estarás todo el tiempo, Manu también.
Sí, sí, sí.
Yo también.
Ah. Y Tony también.
Yo también. Yo estaré ahí con mi familia, con mis hijos, mi mujer. Estaremos ahí todo el fin de semana para lo que haga falta, claro. Y dando presencia y haciendo y dando testimonio, contándole a la gente para lo que es el evento, que aunque lo estamos diciendo aquí, pero bueno, hay que informar allí a todo el mundo. La gente preguntará, oye, ¿esto para qué es? Claro, esto tal, pues dando detalles, lo que haga falta.
Y bueno, según pues si llegásemos a bueno, yo quiero llegar a poner el nombre de Villarreal a una de las
habitaciones
en la casa, a una de las habitaciones. Si no puede ser este año, porque es el primer año, no pasa nada, porque el año que viene lo volveremos a intentar. Y al final tendremos nuestra...
¿Ves por qué trabaja en Radio Villarreal?
Pues sí.
Tony, claro, ¿te das cuenta? Claro, Manu, ¿os dais cuenta?
Claro, no. Sí, sí.
¿Y eso de qué depende el nombre de la habitación?
Pues del dinero que se recauda.
Sí, la casa...
De la aportación que se puede hacer,
sí,
¿no?
Sí, exacto. De las 16 habitaciones que hay en la Casa de Valencia, pues cada una puede tener un nombre. Mejor dicho, nombre tienen, porque cada habitación tiene un nombre de un animalito. Pero puede estar patrocinada por alguien. Entonces, no las 16 están ya patrocinadas. Y el patrocinio de una habitación cuesta 10.000 euros, ¿vale? Entonces, 10.000 euros al año. Sería ideal, y sería, vamos, un orgullo increíble que, que a través de este evento consiguiéramos una recaudación tan alta. Ojalá. Sí. Pero bueno, lo mismo que pensábamos que era difícil organizar y está, pues ¿por qué no vamos a soñar que lo podemos conseguir? ¿Por qué no?
En esta población está ubicado un equipo de primera división. Aquí jugamos en primera.
Exacto.
¿Eh?
Lo sé, evidentemente.
Qué bonito. Radio Villarreal, el Villarreal Club de Fútbol es y que... Villarreal como... Bueno, Villarreal en este caso como ciudad.
Vamos, para la casa sería un orgullazo increíble tener allí una placa de una habitación patrocinada por el pueblo de Villarreal.
Bueno, pues esa habitación por dentro amarilla, ¿eh? Eso ya, o al menos la puerta amarilla. Ah, bueno. Ya puestos a pedir.
Todos ponerse. Desde luego que sí.
No.
Desde
sí, luego. No, lo, bueno, quería comentar también que están los comercios que quieran poner un stand, están todavía a tiempo de... Nos quedan poquitos, pero todavía tenemos algún stand disponible para estar en la feria. Y bueno, es un escaparate donde va a pasar muchísima gente y donde pueden, por una donación muy pequeña, estar los tres días con su stand puesto ahí para vender. Y lo que nosotros pedimos como donación va íntegro a la casa, pero luego lo que los comercios venden es suyo. Si luego quieren aportar algo, es perfecto, pero es para ellos. Entonces, como escaparate antes, aunque queda un poquito para Navidad, pero bueno.
Bueno, sí, oye.
Bueno, el precio es muy significativo porque es una donación, es poquita cosa, hemos puesto un precio que sea muy asequible para los comercios y que puedan estar. Y se puede, y en ese fin de semana podemos aprovechar, porque Santa Catalina es al fin de semana siguiente, pues de ir ya pues comprando alguna comprita para Santa Catalina, que tampoco va mal.
Que así ya lo tenemos hecho.
Algún regalito que tengamos por ahí, sí.
Pues chicos, si os parece, lo recordamos en unos días, ¿no? Cuando esté más cerca también este evento. Muchas gracias por acercarnos toda esta labor. Esperemos que sea mucha más la gente que se pueda sumar. Muchísimos los euros. Oye, si tenemos 20.000 para dos habitaciones, pues tiramos la pared y lo que sea.
Sí,
pues Manu, Antonio, Susana, Montse, muchísimas gracias. Y hablamos pronto y ánimo con lo que queda de recta final de organización.
Muy bien, gracias.
Gracias a vosotros.
Bienvenidos a 92.2 de la
cafetería Roma. ¿Tomar algo?
Sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón, o en el teléfono 964 78 84 24.
Estàs preparant el teu viatge de final de curs? Fins el 15 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria per a conèixer la història de Caixa Rural Vila-real i realitza un vídeo sobre l'entitat amb la teua classe. Formaràs part d'un concurs que et permetrà guanyar 1.500 euros. No dubtes, participa en el concurs de vídeos per a escolars de Caixa Rural Vila-real. Podràs emportar-te 1.500 euros per al teu viatge o qualsevol altra experiència. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural Vila-real. 100 anys amb tu.
Bueno, i ara ja tenim uns 25 minutets per arribar fins les 2 que entrarà el nostre company Javi Mata. I tenim en l'estudi a Marisa Saavedra, candidata per Unidas Podemos al Congrés. Molt bon dia. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia, molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Bueno, abordem el tema rapidet i han existit les enquestes de així de la província de Castelló i mos diuen que tindran dos escons pel Partit Popular, dos escons pel Partit Socialista i després algo raro és que Unides Podem i Vox se disputen el quin escó. Només n'hi ha 5, és dir.
Clar.
I jo te pregunto, Marisa, què passa? Se'l disputa Vox i Unides Podemos? Per què?
Pues mira, perquè bueno, les circunscripcions que tenen a les províncies que tenim 5, triem 5 escons és molt poc, com dirien, representatiu i se vot i acaba sent limita molt. Este 5 escó estem sempre així, ja vam passar les eleccions anteriors, depèn també ara de les enquestes que diuen que siguen ells o que siguen nosaltres. La bona qüestió és que aquest últim escó està ahí una miqueta en disputa entre dos forces que evidentment no tenen res que veure. Jo voldria explicar que en les últimes eleccions Unides Podem van traure 44.000 vots. Van traure 6.000 més que Vox llevant, i van traure 3 vegades més vots que Compromís. Nosaltres en aquesta convocatòria vam oferir a Compromís fer una confluència ampla de forces progressistes perquè seria més il·lusionant per a l'electorat d'esquerres i per fer front a aquesta amenaça que tenim de l'ultradreta crescuda. Compromís no va voler, ells van optar per anar en aquesta força madrilenya, en aquest experiment, i bueno, pues és la seva opció i la seva responsabilitat. Nosaltres vam voler una confluència d'esquerres, però bueno, nosaltres també entenem, i així ens ho trasllada molta gent, el que, bueno, que Unides Podem són realment la força política, especialment així a Castelló, que podem evitar aquesta pujada de l'ultradreta, aquest escó de l'ultradreta per Castelló, perquè bueno, realment són els que van treure l'escó en les anteriors eleccions, evitant que entrara Vox. La nostra aspiració i el que volem, i jo penso que ho entén molt bé l'electorat, és que Unides Podem és la força que pot evitar que entre, que augmente Vox i que entre un escó per, que aconseguís un escó per Castelló. És una força política bueno, que vol tornar-nos al passat, és misògina, en fi, jo crec que no cal qualificar-la molt, però que, bueno, que molta gent, jo crec que ho comentàvem el dia anterior, que molta gent ho pot veure, gent que té problemes econòmics, que té precarietat i que té una vida complicada i que potser pensa que la política pues, està desabuda en la política o pensa que no li dona solucions la política als seus problemes. I aquesta gent de Vox resulta que ells van venent la idea de que són nova política, de que són antisistema i que van a fer algo diferent, quan resulta que aquests senyors de Vox són gent tots que venen del PP. Vox és una decisió del Partit Popular. Són la mateixa dreta de sempre, la dreta que ha vigilat, que ha procurat pels privilegis des de sempre. El senyor Abascal, ells no paren de parlar en contra dels xiringuitos i les subvencions públiques i són gent com el senyor Abascal que ha viscut de l'erari públic, dels pressupostos públics tota la seva vida, no se li coneix cap treball, no ha cotitzat altra cosa que per això, i a més el senyor Abascal ja va ser publicat per tot arreu, no és cap secret, estava treballant en un xiringuito que li va muntar la senyora Esperanza Aguirre d'ahir en Madrid, ganant milers i milers d'euros sense treball que se li coneguera. Tot això, pues bueno, ja s'ha sabut. De manera que bueno, no podem parlar de nova política. Aquesta gent defensa els privilegis des de sempre. I són gent de que ve de, bueno, són gent rica, gent que ha xuplat tot el que ha pogut de l'erari públic i venen ara com nova política. Són els mateixos de sempre.
En este cas, el que mos dius tu, Marisa, és que el fet de que de que Unidas Podemos traga la cantidad de vots suficients pa que Vox no puja, és passant-li factura un poc a Més Compromís, perquè en cas de que Més Compromís arrapara vots a Unidas Podemos, això faria que Unidas Podemos no tinguera escon.
Ahí la qüestió és que jo crec que l'electorat progressista ha de tindre molt clar això. Unides Podem, n'hi ha que dir-lo així, a les anteriors eleccions van traure 3 vegades més vots que Compromís i van traure un escó per enfortir un grup parlamentari de 42 diputats i diputades.
Estàs demanant el vot útil?
Jo estic demanant el vot útil per a la gent que vulga realment parar l'entrada de l'ultradreta per Castelló. Vox se va quedar a 6.000 diputats. Nosaltres no podem perdre vots. Hem d'augmentar representació i augmentar de vots per a parar, evitar que entre l'ultradreta per Castelló. Som el vot útil. Jo crec que molta gent progressista ho té molt clar, perquè la mesura que se dispersa el vot per l'esquerra, pues, evidentment facilitem el que pugui entrar una força retrograda com Vox.
I creus que Més Compromís pot traure més vots esta vegada per haver fet la unió en Íñigo Errejón, que és un personatge que a nivell nacional ven, és conegut?
Nosaltres no ho pensem, nosaltres bueno, pues tampoc podem fer adivinances, però realment nosaltres el que tenim clar és que Més Errejón o Més Madrid, així a Castelló, pues no té cap realitat, ni té estructura,
sí, el que
ni
passa
té
és que
càrrecs.
En aquest cas, sí, a vosaltres, sí que realment, jo no sé a unes altres comunitats què passarà, però en aquest cas a Castelló, a la província de Castelló en concret, el fet de que tinguin més vots sí que corre un perill Unides Podem en deixar entrar a un partit de dretes.
Home, clar, la mesura que ens restaren a Unides Podem podria entrar una força d'ultradreta que realment és un perill per a la democràcia. Però jo el que t'incidia és que realment quan se va fer aquest pacte, que molta gent no entén, molta gent progressista i molta gent simpatitzant de Compromís no ho entén, aquest pacte se va fer, realment ells van parlar, ho van dir clarament, que realment Més País pues, no tenia encara, no tenia cap programa, si no té estructura, no té res, realment Més Compromís, això és Més Compromís. No n'hi ha més.
Però tant creus que es quedaran igual?
Jo penso que sí, realment, bueno, tot se veurà, però en rigor, bueno, les enquestes ho estan dient així, el que passa que aquestes coses les silencien, però realment van veure una enquesta pròpia, això ho van publicitar no fa molt, una enquesta interna de Més País que realment no donava l'escó per Castelló. Per això molta gent, fins i tot hem llegit estos dies, de molta gent que està de l'interior d'esta força política que estem parlant, de Més Compromís, estava plantejant, i de Més País estava plantejant fins i tot que se retirara la candidatura de Castelló, no només de Castelló, de moltes províncies en les quals Més Compromís està posant en perill una alternativa d'esquerres i que facilitarà l'entrada de Vox. Això és un debat que s'està donant fins i tot a l'interior de Més País, perquè és molt al·lucinant que una força que se presenta dient que venen a, pues no sé, a velar per la unitat de la, a mobilitzar l'electorat de l'abstenció, la unitat de l'esquerra, no sé què, no sé quantes, en molts a Castelló, a la Campa és el mateix, i en molts territoris on se voten tan poques escons, se decidissin tan poques escons, està en perill el que entre l'ultradreta per Més País, de manera que fins i tot a l'interior d'aquesta força política s'està plantejant, i les seues enquestes internes diuen que a Castelló no trauen un diputat. El que podem posar és en perill el nostre, de manera que nosaltres insistim molt, el vot útil de l'electorat progressista a Castelló és el vot a Unides Podem, que podem evitar que entre Vox.
Parlem del debat de nit. Bueno, jo te faig una pregunta personal. De veritat, la igualtat i 5 homes en el debat de nit?
Jo crec que això té el temps comptat, que sí? Es crida molt l'atenció, es crida moltíssim l'atenció a tot l'electorat i a esta societat que cada vegada estem més sensibilitzats i sensibilitzades en esta qüestió, eh? Però bueno, jo crec que això té el temps comptat i així a l'interior, en Unides Podem mateixa, ho plantegem claríssimament el tema de que, bueno, pues, evidentment la futura, la persona que encapçalarà este projecte serà una dona, això no tenim cap dubte.
Perfecte.
I bueno, i així a Castelló, igual que a molts territoris, nosaltres tenim una majoria de representació de dones i de caps de llista dones per tots els territoris, també així a Castelló, que encapçalen 2 dones.
Perfecte.
Està darrere de mi, la segona, pues, és Sílvia Peris.
Pues en lo que a nosaltres mos toca, esta casa, encantà és. Anit, bueno, parlem del debat d'anit, val? I avui Sánchez diu que Sánchez és, avui Pablo Iglesias feia una reflexió i es dia que Sánchez està fent un exercici d'hipocresia. Al negar un pacte en Podemos argumentant la crisi de Catalunya.
En Podemos?
Sí, sí, vale, diu que sí. No vol perquè com no tenen l'acord de Catalunya, pues que no, Sánchez diu que no pot pactar en Pablo perquè té aquest problema. I Sánchez diria que la por que ell té és que Unides Podem puja i se faci més fort i entonces sí que tinga que pactar en ell. Tu què penses, Marisa?
Bueno, nosaltres el que demanem a la gent el vot perquè diem que una Unides Podem forta les institucions, evidentment el que volem és forçar un pacte progressista. El que no voldríem de cap manera és que si nosaltres realment no som una força potent, anem a dir ahir al Congrés, que el senyor Sánchez tinga l'excusa que l'està buscant, evidentment, en Catalunya.
És una altra excusa, segons.
És una altra excusa, perquè, bueno, ja ho vam veure tot, jo no vull parlar ja del passat, vull parlar del futur, però el senyor Sánchez ja va mostrar en estos mesos de legislatura fallida i desperdiciada. Ell va inventar una excusa darrere l'altra i un veto darrere l'altre i propostes que caducaven perquè no volia pactar amb nosaltres. I ha convocat, fins i tot, noves eleccions. Nosaltres pensem que el dictat de l'IBEX 35, de la COE, de Florentino Pérez, de les forces econòmiques que han celebrat molt una nova convocatòria d'eleccions i que no entrarem al govern. Aquestes forces econòmiques ens veuen com un perill perquè posem en perill els seus privilegis. Pensem canviar les polítiques.
Pablo Iglesias, que per cert dia que d'ell Florentino Pérez no el cridarà, diu que no se pot deixar soles a Sánchez perquè quan se li deixa soles no firma la derogació de la reforma laboral. Diu que posa de manifest que el PSOE no se compromet en lo firmat en Podemos en els pressupostos generals.
Claro. Sí, és que van tindre una experiència. Molta gent parla del tema de donar suport al PSOE des de fora. Això que se diu a la portuguesa. A la portuguesa és l'experiència que hem tingut en aquests mesos anteriors i resulta que el senyor Sánchez va signar en llum i taquígrafos que es diuen, els periodistes, va signar un acord de pressupostos en nosaltres, que van defensar a mort nosaltres i els pressupostos. I clar, ahí plantejava mesures com la publicació de les amnisties fiscals, de les empreses amnistiades. Se va comprometre també a controlar tot el negoci de les cases d'apostes i el joc online, que és realment un perill per a la nostra societat. I nosaltres pensem que aquests fons buitre que s'estan enriquint en les apuestes i tota la pesca aquesta, n'hi ha que parar-lo. Ell se va comprometre. Se va comprometre també a derogar les reformes laborals. I, bueno, pues se va comprometre també al tema del preu de lloguer, a controlar els topes, els màxims, per a evitar l'especulació en el preu de lloguer. Pues ell ho va signar davant dels periodistes i no ho va complir.
I no,
no va
res.
Complir. No, ell no va complir perquè resulta que després va dir pues, que era molt intervencionista o que l'altre posava nerviós a la COE o tal, el va posar excuses i ell de fet se va presentar a eleccions dient que derogaria les reformes laborals o esta qüestió del preu de lloguer. Aquestes coses les plantejava ell en campanya, però una vegada que aplega el poder se l'oblida tot, se pensa que té majoria absoluta i no té que negociar amb ningú. De manera que clar, és raonable que ell diga que ojalà per a d'ell serà positiu que nosaltres iscan debilitades d'esta convocatòria. De fet, per això va fer una convocatòria electoral, per tindre una majoria absoluta que li permetisca fer lo de sempre, és a dir, no complir en aquestes mesures que afavorissen a la gent.
A col·lació de lo que estàs dient-me, que és que se diu que se li obliden les coses, Salvados li ho va posar, vamos, com si li ho va haver fet a mida a Pablo Iglesias quan li va posar el vídeo de Pedro Sánchez del 2016, junt després d'abandonar la seva acta de diputat i que el van tirar de líder els socialistes. Ell va fer una entrevista. En aquesta entrevista, que ell va concedir a Évole, li parlava de les pressions que va rebre per part de grans empresaris i dels mitjans de comunicació perquè no pactara amb Podemos, i ell tia que tenia una necessitat imperiosa d'arribar a un acord en Unides Podemos.
Sí, sí.
Això és un vídeo que van veure tota la gent este cap de setmana del 2016.
Sí. Pues sí, realment va ser una espècie d'atac de sinceritat del senyor Pedro Sánchez, que és molt d'agrair perquè ell va explicar en totes les paraules que les forces polítiques d'aquest país, que són les que manen i imposen polítiques sense presentar-se a les eleccions, li van posar un veto perquè no pactaren Unides Podem. i ell ha tornat en aquesta ocasió després de que ell se va presentar a les eleccions últimes dient que pactaria sense cap problema amb nosaltres, va començar a funcionar posant vetos i excuses mil, que això ho ha vist tot el món, evitant de totes totes el pactar amb nosaltres. Fins i tot hagués publicat que en agost ja va dir a la COE que abans convocaria eleccions a setembre que pactaria amb nosaltres i que entraríem al govern. Perquè li llevaria, i també va explicar en totes les paraules, que li llevava la son tindre gent al govern com nosaltres. És molt raonable. Nosaltres plantegem mesures, Susana, que no planteja cap altra força política. Nosaltres diem, per exemple, que els bancs tornen el rescat bancari. Els 60.000 milions d'euros, que això és un robatori institucionalitzat, 60.000 milions d'euros que es van deixar tota la ciutadania de fons públics als bancs que ara tenen de nou beneficis, sinó que no ho pensen tornar. En la resta d'Europa ho han tornat, però aquí ningú li ho demana. El senyor Sánchez no pensa demanar-li-ho. Nosaltres plantegem mesures que tenen que veure en això o en els impostos, perquè les grans empreses i fortunes volen que paguen almenys un 15% de la seva riquesa en impostos, com paga la gent treballadora i les xicotetes empreses i els autònoms, però només que paguen un 5% al final d'impostos. Clar, i les polítiques l'incomoden a Sánchez i l'incomoden a Ana Patricia Botín, a Florentino Pérez i a tota aquesta gent que van dir preferim eleccions a que entre Unides Podem al govern.
Mire, jo anit, mentre estava en el debat, vaig veure com Pablo Iglesias intentava tindre una aproximació. Jo no sé si ho he vist jo o ho ha vist més gent. Val? I este matí, les primeres declaracions que ha fet, suposo que després d'haver visualitzat el que tot el món van veure a nit, és dir que Pedro Sánchez s'ha llevat la careta. Que se l'ha llevat. Se la va llevar durant el debat les seues propostes. I està buscant un acord en el PP o Ciudadanos. I que ho va fer clar. Les propostes que llançava cap a Catalunya estava, d'alguna manera, tirant un amet perquè PP i Ciudadanos arribaran a un acuerdo. I diu que en l'excusa de Catalunya pues, té una clara inclinació per tancar el pacte en Casado i Rivera. No sé, jo és la sensació, lo que sí, la gent transmetís, la sensació que vaig veure és que ell tenia ganes d'aproximar-se a Pedro Sánchez.
A veure, nosaltres, és que Iglesias ho diu sovint i jo crec que aquesta és la qüestió. Això no és una qüestió personal, ni d'antipaties personal, ni de complicitats, ni de simpatia. És un problema de necessitat d'acord polític per buscar polítiques que realment responguen al que necessita aquest país. Nosaltres la qüestió és que, per una banda, evidentment, posem en evidència les diferències en el PSOE, perquè si no ho tingueren clar, nosaltres demanaríem el vot per al PSOE. Nosaltres demanem el vot per a Unides Podem perquè pensem que aquestes polítiques de les que t'he parlat abans, de justícia fiscal, del rescat bancari, de control de preus de lloguer o de control del preu del rebut de la llum, que és un robatori també en aquest país, aquestes mesures les plantegem nosaltres, no les planteja el senyor Sánchez o la derogació de les reformes laborals. El senyor Sánchez està plantejant la motxilla austríaca.
Sí.
Ja ho sabeu, s'està parlant ara, se parlava en Europa, s'està parlant això perquè ho entenga la gent, vol dir que no només que el despido ja és llibre, és que se'l paga el propi treballador, que durant el temps laboral a un li van descomptar uns diners del seu sou per a pagar-se la pròpia
jubilació o indemnització
per despido, és més greu
encara. Despido,
sí. Clar, i són fons, a més, diners que van a fons especulatius. Això és una absoluta barbaritat i nosaltres estem en contra. Per això dia que nosaltres, clar, no podem fer altra cosa que diferenciar-nos del PSOE i, evidentment, dir nosaltres tenim moltes diferències, però tendir la mà, que és el que comentaves tu, pues Iglesias contínuament, perquè clar, evidentment estem forçades a tenir que aplegar acords per a fer polítiques, per a aconseguir un govern en aquest país. Clar que n'hi ha diferències, no caldria negociar si fórem el mateix partit, això és molt clar, però moltes forces polítiques, en el resto d'autonomies, en més de 6 autonomies a nivell de l'Estat i en altres països, pacten i se fan governs de coalició per a fer polítiques que efectivament arrepleguen propostes dels dos partits.
Marisa,
és la qüestió que incorporen.
Ell veu més receptiu a Pablo Casado i Albert Rivera, estem parlant del president en funcions, Pedro Sánchez, per alcançar un acord. Tu t'imagines que Pablo Casado i Albert Rivera li digueren sí, nosaltres mos tenim i tu i el Partit Socialista governa. Però estic parlant de que governa el Partit Socialista, però no de, però sense Pedro Sánchez.
Bueno, això és una qüestió que és molt possible. Pensem una qüestió a nivell econòmic, de polítiques econòmiques i polítiques fiscals que estaven plantejant així, tenen moltes coses en comú. Realment, aquestes polítiques de les que jo he parlat, aquestes propostes nostres, no les qüestiona ningú dels tres partits, perquè ells, en definitiva, mantenen el bipartidisme de sempre, en altres noms, en fi, Ciudadanos, no cal dir també ara de què bloc forma part, és el bipartidisme de sempre, de quítate tu, que me pongo yo, que se diu en castellà, per a que no canvie res en aquest país. Poden canviar algunes polítiques socials, alguns matisos, però la política econòmica i fiscal no la qüestiona ningú. Ningú partit demana la devolució del rescat bancari ni la fiscalitat.
En este cas, Pedro Sánchez tindria el mateix acte de generositat que va tindre Pablo Iglesias quan ell li va demanar que per pactar ell no poguera ser el líder? Tu creus que Pedro Sánchez diria...
Me retire. Bueno, això queda molt graciós només comentar-lo.
O sigui, és que evident.
No, nosaltres pensem... Això és que és una exigència tan extravagant, esta qüestió de llevar al líder d'una força política...
Però el vol ho ha exigit.
Claro, que digui jo que és tan extravagant i tan injust el exigir a una força política en la que tu tens que negociar i que necessiten els seus vots que el seu líder doni un pas enrere, això és una barbaritat que ningú en este país ho va entendre. Però bueno, fins i tot nosaltres, des d'Unides Podem, va dir, bueno... ho donarem per bo i farem esta concessió, anem a dir...
És un acte de generositat,
de manera generosa, per afavorir un acord, perquè nosaltres vam fer moltes concessions, jo crec que molta gent ho ha vist d'estos dies, moltes concessions per tal d'afavorir un acord, perquè pensava que era bo per al país. Una nova repetició d'eleccions només que li interessava al senyor Sánchez i a les empreses de l'IBEX 35 que diuen que no volien un acord de govern. Però nosaltres vam fer molt d'esforç.
Si en este moment la persona que està... de fet, posant traves a l'hora de pactar és Pedro Sánchez, pues a lo millor no és tan descabellat el que jo t'he dit.
Mira, el que passa que nosaltres, jo t'entenc el que dius en el sentit que és de veres que molta militància, nosaltres solem parlar molt, en fi, mesures i actituds de PSOE, però sobretot parlem de Pedro Sánchez, perquè ve molt personalitzat en ell, està negativa, i que ell d'alguna manera està sent instrument de tots aquests poders econòmics que li han demanat que no pacte amb nosaltres, però n'hi ha molta gent del PSOE, jo suposo que tu, igual que jo, parlarem amb molta gent de les bases del PSOE, que estan molt enfadades, molt, i que no entenen de cap manera el que ha passat, perquè el dia 28 d'abril estaven molt il·lusionades en un resultat electoral que permetia un govern progressista, de manera que, bueno, ara bé, nosaltres no serien tan... Què paraula diria jo? No sé ni com qualificar-lo. Nosaltres no seríem capaços de demanar-li a una força política en la que estem negociant que el seu cap de llista se lleve del mig. Això és que me pareix és molt bàrbaro. No vam entendre que ho fera el PSOE i nosaltres no ho faríem. En fi, és una qüestió que realment no té cap trellat, però bueno, el que tu dius és de veres, que realment hi ha una qüestió personal, sembla ser, perquè el mateix Pedro Sánchez del 2017, que va explicar que les forces econòmiques l'havien demanat que de ninguna manera pactara amb Unides Podem, pues ara... No ho ha dit, però evidentment ho ha fet i ha convocat eleccions que ningú li interessava en aquest país, a més que a l'IBEX 35, seguint el dictat d'aquestes forces que només volen.
Marisa, se mos acaba el temps, mos quedem en que mos demanes el vot útil i molta sort i moltes gràcies per acompanyar-nos aquestes setmanes. Però no volem que deixes d'acompanyar-nos. Digues lo que vulguis.
Sí,
perfecte. Ahí. Teu tot el micro.
Sí. Bueno, pues jo seria recordar a la gent que no hi ha cap altra força política que estiga plantejant mesures com que tornen el rescat dels bancs, mesures que tinguin que veure amb el control dels preus de la llum, en una fiscalitat més justa, en derogar les reformes laborals per aconseguir reduir la precarietat i, en definitiva, mesures que milloren la vida de la gent, com també unes pensions públiques sostenibles, cap força política. I és per això que el senyor Sánchez va dir que li llevam en la son i també la COE o el Círculo d'Empresarios o Ana Patricia Botín. Jo crec que la gent ha de tindre molt clar que l'única força política que realment pot assegurar polítiques al servei de la gent i ves en un moment on ve una crisi, nova crisi econòmica, parlen ara de desacceleració, on realment està en joc que el govern que isca apliqui les mesures que van aplicar aquests anys anteriors de rebaixar drets de la gent, de reduir-se, de vendre serveis públics i de reduir drets, o bé una política que siga de reduir los privilegios desde dalt, que es el que plantegen nosaltres. De manera que el día de UN la gente que triar el voto útil, pero unas políticas progresistas a favor de la gente y que eviten que entre la ultradreta y en este caso per Castelló el voto útil es a Unides Podem.
Dit queda. Marisa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.